pugui haver-hi aquest lligam de sang que no veus, aquest virus hi és molt present. Per tant, aquí sí que és més fàcil. Ostres, a les sabates,
clar,
això és més fàcil.
David.
Sí, molt interessant tot el que esteu dient aquest matí. Ara tinc la sensació que estem vivint en viu i en directe de com es crea una teoria de la conspiració, no? És exactament aprofitant aquesta incertesa, el cúmul de dades científiques, i a partir d'aquí, doncs, entre la ignorància de la majoria i tot plegat, es crea una teoria de la conspiració, no? El doctor Trill abans ha posat una hipòtesi, tenim tres hipòtesis, la mortadela romanesa, per dir-ho d'alguna manera, la fuga involuntària del laboratori i, finalment, la hipòtesi del sabotatge, no? Tot això tenim teoria de la conspiració per llarg, no? Més enllà d'això, hi ha una cosa que m'agradaria preguntar, que és tot el que s'està fent ara de contenció, tot, diguéssim, la matança del senglars, això que sembla que no s'ha trobat cap exemplar fora de l'epicentre, m'imagino que és la millor notícia en aquests moments, no?
Exacte. Sí, sí, si vols. És fantàstic, això, perquè vol dir que realment no és que estigui controlat, tot això, perquè pot passar en qualsevol moment. És a dir, que podem trigar dies a que tinguem alguna resposta, perquè aquests virus no amb tots els animals els afectarà, el mateix que dèiem a nivell del sistema immunitari nostre, no? No els afectarà ni farà que es provoqui el problema amb la mateixa celeritat. Però sí que és cert que el fet de que, de moment, tots els 13 que s'han detectat com a positius i fins i tot els que s'han detectat com a que s'han recollit d'alguna manera, que són ja més de 50, doncs de moment tots aquests estan a la zona i el fet de que s'hagués ampliat l'altre dia fins a la 20, no?, les 20 quilòmetres, és perquè se'n van trobar dos, si no recordo malament, que estaven en una zona limítrofe. Doncs, esclar, evitem-ho, perquè no fos cas que passessin, i també el sistema és intentar que el porc senglar no s'espanti i no marxi d'on està. Per això els sistemes de contenció que s'estan intentant fer. Però ja dic, la paraula que feia servir, crec que ahir el conseller, és està d'alguna manera confinat el tema, no és que estigui controlat, està confinat. Perquè el control encara és poc temps el que passa per saber com ho tenim.
Pau.
Què tal? Bon dia. Encantat de saludar-vos des de la distància. Escolteu, no, jo sobre aquesta dimensió més econòmica que ha tret el cap una mica en l'anàlisi que fèieu, que jo escoltava l'experta, la Maria Àngels, amb molta atenció, algunes coses que de fet ja vam poder comentar dilluns passat i que aquesta setmana, a més, hem tingut la sort de que Hydra, que és un institut de recerca que fa temps que està estudiant el tema, doncs ha tret les primeres conclusions del que em consta que serà un estudi molt intensiu i que ens permetrà encara objectivar més el que vam començar a dir, no? Aquesta idea de que això, aquestes mesures que estem comentant, les batudes, els sacrificis, aquestes restriccions sanitàries, poden ser necessàries, però són insuficients si no van acompanyades d'un canvi de model estructural. Perquè la pesta porcina no és només un problema puntual de sanitat, sinó que posa al descobert aquesta insostenibilitat del model porcí intensiu. Per tant, reduir aquesta crisi a un problema de fauna salvatge, encara que avui n'estiguem parlant i tingui sentit que en parli, és passar per alt un problema de fons. Algunes dades que ens compartia Hydra aquesta setmana i que crec que són importants, i que van molt, insisteixo, en la línia del que dèiem dilluns passat, no? A veure, és un model que sacrifica 23 milions de porcs l'any i exporta el 80% de la seva producció. Per tant, aquesta força, aquesta, podríem dir, dependència de mercats d'exportació, primer de tot fa que estiguem exportant aigua en una situació estructural de sequera. I a més fa absurda aquesta idea que es diu que la voluntat del consumidor és la que ha portat aquesta sobredimensió del sector, no? És a dir, com que volem molta carn i volem carn barata, doncs per això el sector està tan sobredimensionat. No és veritat, són els interessos d'unes poques empreses. De fet, aquest estudi, que ha començat, insisteixo, a treure el cap amb aquesta notícia aquesta setmana, ens diu que el sector, lluny de la imatge bucòlica que tenim de petites exportacions, bàsicament són quatre les empreses responsables de la major part de la cadena de valors, des dels pinsos fins a la distribució. I finalment, les conseqüències de l'actual model, i d'això sí que m'agradaria preguntar-li una mica a la Maria Àngels, no?, com a experta i tal, però les conseqüències del model van més enllà pel que llegim de les epidèmies, és a dir, hi ha impactes ambientals sobre la biodiversitat, com deia, sobre la pressió de recursos com l'aigua, no?, perquè, a més, tenim la meitat de les masses d'aigua subterrànies contaminades per nitrats, i es diu també que hi ha risc de resistència antimicrobiana en les persones humanes degut a l'ús intensiu d'antibiòtics d'aquest sector, no? cosa que, a més, propicia l'aparició de bacteris superresistents i tal, no? Llavors, no sé, aquesta idea de que el 60% de les malalties infeccioses estan transmeses dels humans per animals, és certa, no ho és, li preocupa? O sigui, podem, en certa manera, apuntar que hi ha una certa responsabilitat d'aquesta hipertròfia d'aquest sector en relació a alguns problemes, no només mediambientals, sinó també sanitaris, no sé, com a experta i veterinària, sí. Doncs, què ens podria dir sobre això?
Bueno, de fet, és quasi un examen, això, ja, però bueno, jo amb molt de gust, eh? Però el que passa és que són molts temes, intentaré ordenar, si me'n deixo algun i ets tan amable, m'ho repeteixes.
No, mai tant.
Moltes gràcies. Mira, en principi, el tema que deies de... Són grans blocs, o sigui, són com grans holdings, per dir-ho així, els que tenen tot... Bueno, de fet, el que sí és veritat és que hi ha molta granja petita que treballa per granja gran, d'alguna manera, no? Això és el que s'ha fet. Avui dia, a diferència del que passava abans, i si pensem quan eren petits, no? Doncs què passava, doncs el porquet no neix on després acabarà creixent, on s'engreixarà, perquè realment doncs, les granges estan constituïdes d'una forma diferent. Per tant, això també és una cosa que fa que hi hagi unes mobilitats diferents d'aquests animals i això val la pena tenir-ho present. Amb el que comentaves del tema dels... Bueno, sí que és cert que se sap que un 70%, més que un 60, un 70% de les malalties que tenim els humans doncs, poden venir a través de les espècies animals que estem en contacte amb elles o que no estem tant en contacte amb elles, però que d'alguna o altra forma hi poden arribar-hi. Tot això ha fet que avui dia parlem molt d'un concepte que m'agradaria treure un moment sobre la taula, que és el concepte d'una sola salut, o concepte, si es vol dir també, concepte global, o com de salut global, o com li vulguem dir. Aquí el que ens està demostrant, i això els grecs ja ho sabien, doncs el que se'ns està demostrant és que el que ens passi a nosaltres, o el que els hi passi als nostres animals, o a les nostres plantes, i en l'ambient on ens trobem, ens afecta a tots d'una manera uniforme. Per això, clar, veiem, per exemple, doncs, totes aquestes qüestions que s'estan comentant. Mira, en quant al tema, un tema molt important que has tret és el tema de la resistència als antibiòtics, que és una de les qüestions amb les que estem treballant més i lluitant més, perquè, com sabeu, diuen els estudis que en l'any 50, si no hi hem posat solució, morirà més gent com a conseqüència dels bacteris superresistents en relació a el que pot passar en qualsevol altre tipus de malaltia. El que sí s'ha de tenir molt en compte és... No, o sigui, hem de saber molt bé com està el tema. Des de l'any 2016, crec recordar, perquè jo en aquells moments estava en comissions a Brussel·les i portàvem també aquest tema, doncs es va prohibir l'utilització dels antibiòtics com a promotors de creixement. Què vol dir això? Es va pensar que si es donaven en els si en les granges s'introduïa pinso o en l'aigua, més igual, doncs antibiòtic a baixes proporcions, a baixes concentracions, això ajudaria a millorar l'ambient de salut, de sanitat normal, de neteja normal, i que, a més, el pinso està millor, per tant, l'animal menjarà una cosa més sana, tindrà menys problemes, la carn tindrà menys problemes, ens arribarà a nosaltres amb menys problemes. Però és que, clar, en aquell moment no es va pensar una cosa que tots hem de saber, i és que, si, oi que a tots ens diuen l'antibiòtic, has de prendre el que et diu el metge, sí. I el temps que te diuen, i no sé què, perquè si no aquí pots tenir problemes de resistència. Clar, si tu el que vas fent és donant baixes dosis d'antibiòtic, el que estàs fent és seleccionar soques que no mata aquest antibiòtic i que, per tant, són les que creixen i, per tant, són les resistents. Quan d'això se'n va donar compte la Europa i se'n va donar compte tot el sector, bueno, es va dir, prou, s'ha acabat, es va prohibir l'utilització de l'antibiòtic com a promotor de creixement. Jo no dic que hi hagi qui ho faci servir, perquè això moltes vegades també t'ho diuen, feta la llei, feta la trampa, però hem de saber que això està reglamentat. Tenim realment programes de contenció d'utilització d'antibiòtics a granges, a la nostra la Generalitat, tot això ho està controlant molt bé, i ha baixat molt el consum d'antibiòtics, el que passa que, clar, encara hi ha problemes, però no com a promotors de creixement, que era el gran problema en el que se li donava la culpa de que hi haguessin aquestes resistències.
Continuem parlant d'aquesta qüestió ara mateix aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb la Maria Àngels Calvo, que és catedràtica veterinària, per això li estem fent, no un examen, no sé si un examen o roda de premsa, però una mica tot. Però escolta, com no molt bé deia abans la Montse, com més informació millor. Aviam, a banda d'això, avui també és festiu, evidentment, avui vol dir que molta gent agafa el cotxe per tornar a casa i ara amb aquesta hora, de fet, tenim problemes en alguns punts. Actualitzem-ho des de la redacció. Sílvia Solanes, endavant.
Sí, d'una banda, un accident al nus de la Trinitat a l'entrada de Barcelona provoca retencions per als vehicles que venen per la C-58. D'altra banda, no hi ha trens entre Port Aventura i Tarragona per una avaria a la línia. Protecció Civil ha activat el prealerta del Ferrocat per aquest tall a la R-17. Renfe ha previst un transport alternatiu, però de moment encara no està operatiu. I per últim, el Servei Català de Trànsit també avisa que hi ha boira a la C-17 entre Tona i Masies de Voltregà, Osona, i recomana circular amb precaució.
Encara sobre mobilitat, avui si us heu de moure per les comarques de Lleida, atenció perquè tenim vaga els autobusos interurbans de la demarcació. Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
Bon dia, sí. Avui només hi actius una tercera part dels serveis de les línies regulars d'autobusos, són els serveis mínims fixats pel Departament de Treball. Els conductors tornen a la vaga perquè denuncien que cobren fins a 400 euros menys que els seus companys de la resta de Catalunya per fer la mateixa feina. El Tribunal Laboral ha proposat una pujada de salari del 5%, però la patronal ho rebutja i per això es mobilitzen. A la demarcació hi ha uns 500 conductors d'autobús que avui faran també talls de trànsit a l'estació de Lleida i a l'entrada de Viella.
I a Brussel·les, aquesta hora està previst que comenci una reunió de ministres d'Interior per intentar tancar un acord sobre immigració i, sobretot, pel mecanisme per acollir els migrants que arriben. Brussel·les, Jordi Baró, bonjour.
Hola, bonjour. Sí, és un intent dels 27 de deixar tancat avui alguns dossiers sobre migració, tot i que és difícil per la divisió que generen. Un dels assumptes, com deies, que hi ha sobre la taula és el mecanisme de solidaritat que ha de permetre països com Espanya, que reben més migrants que la resta, reba ajudes d'altres governs europeus. A debat hi ha, en concret, el volum anual que es permetrà de reubicacions de migrants i la xifra de compensació econòmica que hauran de pagar qui no vulgui acollir.
I d'aquí una estona, a partir de les 10, parlarem de com estalviar per Nadal i després, a partir de les 11, tertúlia esportiva, l'endemà que un Madrid desencaixat perdés amb el Celta 0-2 al Bernabéu i es despengés a 4 punts del Barça Montserraia.
Els blancs van acabar amb 9 jugadors i d'aquí dos dies rebran el Manchester City a la Champions. L'Espanyol puja al 5è lloc gràcies al meritori triomf contra el Rayo 1-0, gol de Roberto de penal. El Girona es manté en descens amb 12 punts. I en natació, bronze de la lleidatana Emma Carrasco, els 400 estils a l'europeu de piscina curta de Polònia, també bronze per al tarragoní Carles Coll, amb l'equip de 4x50 relleus estils.
I el temps, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com ho tenim, això?
Tranquil, dilluns tranquil, amb domini del sol, ara mateix amb alguna boira a l'entorn de Montserrat, alguna boira a la plana de Vic, al mig Segre i en alguna vall pirinenca. No trigaran en desaparèixer, són menys extenses del que en un principi esperàvem i menys intenses i probablement, doncs, a migdia s'hauran desfet. En definitiva, dilluns tranquil i això sí, tot i la suavitat de temperatures que tindrem al migdia i les primeres hores de la tarda, els valors respecte ahir seran 2 o 3 graus més baixos.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Aena, cada any, la màgia del Nadal aterra als nostres aeroports. I s'hi viuen moments màgics, com el primer embarcament del Nico, el començament del comiat de soltera de la Maria o el dels Estopa, que han posat ritme a tota aquesta màgia.
Entra a nadalalsaeroports.com i descobreix-ho tu mateix. Aena, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible, Gobierno d'Espanya.
Hola, Anna. Avui fa 15 anys que ens vam conèixer i igual que aquell dia, avui comparteixo amb tu un dècim de Nadal. Aleshores només compartíem un dècim, però avui compartim una hipoteca, un nen i la passió pel cinema clàssic. No sé si ens tocarà, però aquell dia a mi ja em va tocar el gordo. I love you, Joan.
Que mono.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Calvaneto de Nadal.
Ingredients de veritat.
Cuina't 7 hores seguides.
No hi ha res igual.
Aneto, el caldo que et mereixes.
Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquestes festes regala emoció amb Germans de Sang.
El mític musical de Willy Russell al Teatre Condal.
Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal.
Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
A l'hivern, very boira, Mr. Police. A l'estiu, very, very hot. I així surt la DOP pera de Lleida, very, very dolça.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Boníssim tot. Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Aquí va la recepta.
Fem-ho especial.
Com més diguem, millor. Guisats, molt bons, marisc de bojos.
Sense que ens costi un ronyó.
Aquesta setmana celebra Nadal amb els filets de salmó.
I els formatges d'ovella, 3,29. Aldi.
Com que costa comprar bé?
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Qui hauria dit que Liz Taylor i Ava Gardner convertirien la Costa Brava en un plató universal? I que una pel·lícula de Berlanga amb figurants de Manresa seria la primera nominada als Oscars? Aquesta i altres històries a La Gran Il·lusió. Avui, estrena de la segona temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Continuem al matí de Catalunya Ràdio en aquest dilluns festiu amb el David Madí, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera i la Maria Àngels Calvo. Avui, evidentment, per parlar del que ha estat i continua sent el tema d'aquestes últimes hores, com és aquest brot de pesta porcina, totes les fórmules i tots els sistemes que s'estan fent per contenir-ho. A aquesta hora podem saludar el conseller de Ramaderia i Pesca, el conseller Òscar Ordeig. Conseller, com estem? Bon dia.
Hola, Frederic, bon dia.
Ahir el sentíem dient, que ja ho comentàvem també aquí a l'Agora, que la millor de les notícies, o la més o la menys dolenta, diguem-ne, de les notícies, és que més d'una setmana després el virus no ha sortit de la zona del brot i no s'han detectat casos nous. Continuem amb 13 senglars infectats. Continuem així, no?
Doncs sí, com deies, avui fa 10 dies, sembla que hagi passat molt de temps, i els objectius que ens vam marcar, que és la contenció, de saber l'abast i l'expansió de la pesta porcina africana, doncs de moment podem dir que hem fet bé la feina, que hem reaccionat ràpid, que hem mobilitzat tots aquests efectius, perquè també la gent entengui de que era prioritari fer això, doncs, per confirmar que aquests 13 positius, doncs, estan en el radi tots, a dintre el radi dels 6 quilòmetres. Per tant, això és una notícia la més important, per les conseqüències que això pot derivar i per tota aquesta negociació que s'està fent amb els mercats, també, demostrar, i amb els governs de tot el món, demostrar que estem fent bé la feina.
Clar, aquest és l'altre punt, ja fa dies que ho diem, el punt econòmic, segurament, la pota econòmica, que és una de les principals. Vostè deia ahir que estan parlant amb alguns països perquè tornin a comprar, com a mínim progressivament, carn de porc a Catalunya, no?
Bé, aquí, primer de tot, un missatge de suport, un missatge d'agraïment a totes les persones que directe i indirectament estan col·laborant, tant els ciutadans, com ja he dit moltes vegades, com els 15 cossos, forces, col·lectius que estan treballant sobre el terreny, 15 cossos diferents, per tant, una mobilització sense precedents, amb uns 1.000 efectius, i també dir que, escolta, tot això que estem fent també és per defensar els nostres interessos econòmics, empresarials, i donar suport als nostres ramaders, al nostre món rural, no? I això ens està permetent també donar la informació al minut, ser transparents, ser clars, no tenim res a amagar, som els que... Catalunya és un país seriós que vol fer bé les coses, no hem d'arrossegar els peus ni hem d'anar remolt del que ens hagin de dir, sinó que tota la cadena de valor del sector porcí, però també aquesta crisi sanitària, l'afrontem amb garanties, i per això ens ha permès, doncs, reobrir Corea del Sud, que és un mercat importantíssim. Penseu que de les exportacions extracomunitàries, que són les que queden afectades, el 80% van a Àsia. I, per tant, el primer mercat, Xina, que ens ha permès fer regionalització provincial, Corea del Sud, que ens la permet fer es pot vendre de tot arreu a Corea del Sud, menys dels radi dels 20 quilòmetres, aquestes 55 granges, Regne Unit el mateix, i llavors aquí mercats importantíssims que, recordo, aquesta negociació la lidera el Ministeri, però aquí també nosaltres ja al més alt nivell doncs ens hem posat també a ajudar i a col·laborar per tal de reobrir, que és Japó-Filipines. Són importantíssim, és importantíssim que fem bona feina aquí.
A més, a vostè el sentíem dir ahir, d'alguna manera, fer una certa crida a la ciutadania catalana de dir, escolta, continueu consumint carn de porc. El fet que digués això vol dir que han detectat que va menys, que la gent compra menys carn de porc aquests dies?
No, però, home, com tothom sap, això ha creat un impacte molt important i no ho hem amagat mai. Sobre les exportacions, algunes persones que es confonen sobre si això afecta o no les persones, alguns que ara aprofitaran per posar en dubte la viabilitat del nostre sector ramader i del nostre sector agroalimentari, i nosaltres el que diem, aquí al país s'hi juga molt, són els nostres interessos, i per tant aquí demanem, si us plau, màxim suport a tots nivells, que tothom que pugui, una crida de la ciutadania, donar suport als nostres ramaders. Els ramaders ho estan passant molt malament. Volem o no volem ramaders, volem o no volem agricultors. Doncs en dies, quan venen les dificultats, quan venen els problemes, és quan s'ha de demostrar per part de tots, col·laborant i no dificultant les tasques de Collserola, però també, doncs escolta, doncs, consumint sense cap mena de problema, perquè és segur, doncs, els nostres embotits, les nostres carns de porc, i per tant també els ajuntaments, per exemple, doncs tenim les nostres fires, s'estan fent jornades tècniques, que tothom ajudi en la mesura que pugui a divulgar, a transmetre una mica la informació que estem donant aquests dies i a donar suport al nostre sector, que es pot fer de moltes maneres. També ho feu vosaltres, eh? Jo crec que amb aquesta atenció que esteu fent impecable aquests dies, i també us vull agrair la gran feina que esteu fent, en aquest cas la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, està fent una feina pedagògica en uns moments que no són fàcils, amb una crisi sanitària, i ens està ajudant molt a poder-nos concentrar en la contenció de la malaltia, en la reobertura de mercats i amb apoyar els ramaders que ho estan passant malament, no? Per tant, gràcies a tots per la feina que esteu fent, i és un exemple de com s'ha de tractar una crisi sanitària.
Ara que parlava de Collserola, conseller, és a dir, hi havia una certa, no diré neguit, però hi havia, el govern va accentuar el missatge, sobretot perquè venia un cap de setmana llarg, diguem-ne, no? És a dir, que la gent es comportés, diguem-ne, que la gent fes bondat. N'ha fet una mica, perquè avui que estem allà al final d'aquest cap de setmana llarg, la gent ha anat a Collserola igual o realment hi ha hagut un... És a dir, els han fet cas?
Bueno, estàvem preocupats, sobretot veient una mica com què havia passat també en alguns casos el cap de setmana passat, i la veritat és que estem molt satisfets. L'operatiu liderat, sobretot el blindatge dels ciutadans, coordinat pels Mossos d'Esquadra, fins i tot reforçat amb helicòpters, s'han reforçat també punts de control, s'han reforçat una campanya comunicativa per explicar a la gent que ens hi jugàvem, s'ha parlat molt amb els 90 alcaldes afectats i amb les policies locals, i per tant nosaltres l'únic que podem donar és les gràcies als ciutadans. Estem en una àrea metropolitana amb milions de ciutadans, i la veritat és que la gent ha tingut una actitud exemplar. Jo crec que una vegada més es demostra que quan anem a la una, quan fem les coses bé, i no és mèrit del govern, és mèrit de tots els milers, tenim 1.000 persones, 1.000 efectius, controlant accessos, tenim 1.000 efectius pentinant el radi dels 20 quilòmetres, que és immens, i, per exemple, ara llegia també i m'han comentat que, escolta, totes les batudes, els caçadors de tot el país estan activats fent una feina extraordinària també d'augmentar aquestes batudes de senglars a fora del perímetre, que ens ajudaran també a reduir el risc de contagi i sobretot, a baixar la sobrepopulació de senglars. Per tant, aquí també vull agrair a totes les persones arreu del país que estan aquí col·laborant, que se senten implicades, i en uns moments, recordem-ho, que molt complicats, no només sanitàriament, sinó que econòmicament l'impacte és i serà gran, i per tant hem de fer les coses bé.
Conseller, també al voltant de la pesta porcina, diguem-ne que l'actualitat d'aquest cap de setmana també s'ha vist una mica sacsejada per la possibilitat que això s'està investigant, com vostè ha dit aquests últims dies, de d'on ha sortit, de si s'ha sortit d'un laboratori o si és la hipòtesi aquella que n'hi vam dir de l'entrepà. Primer que res, el grup d'experts que haurà d'esbrinar d'on surt aquest brot, si l'ha provocat una fuita d'un laboratori, això ho sabrem avui, quins són aquests experts?
Miri, si no és avui, serà demà, però a principis d'aquesta setmana ja s'ha de posar a treballar el grup d'experts que ha de fer aquesta auditoria d'instal·lacions i protocols, i han de ser els màxims experts en bioseguretat. Hi haurà experts independents, la majoria seran independents, del País Basc, de Madrid, fins i tot un de fora d'Espanya. Per tant, escolteu, tots els ulls i els màxims científics en bioseguretat, per una banda, estan amb això. Hi ha els comitès científics que també estan també ajudant, per una altra banda, tant a Catalunya com a govern de l'Estat, com la Unió Europea. Per tant, sobretot, tothom demanem calma, prudència, deixar treballar els científics, que puguin fer-ho de manera tranquil·la i amb professionalitat. Aquí, la Generalitat, nosaltres, els més interessats en continuar actuant de manera ràpida, coordinada i transparent, som nosaltres, i per tant, aquí el que hem anat també informant els grups polítics, també el sector, a les institucions europees, que si hi ha qualsevol proposta de millora, de compartir, que es poden compartir informació, doncs escolta, doncs això és el que continuem fent. I també demano, sisplau, prudència. No treure conclusions. Pensa que corren això 29 variants.
Això anava a preguntar.
29 variants del virus, sí, digues.
Anava a preguntar. Les hipòtesis de l'origen continuen totes obertes, diguem-ne.
Continuen obertes. L'informe del Laboratori Europeu deia que això no era concloent, ni es podia confirmar ni es podia descartar. Per tant, prudència, confiar en les nostres institucions, les científiques, que és l'IRTA, el CRESA, però també els nostres... tenim els majors experts en pesta porcina africana. No es pot descartar un accident, però tampoc es pot descartar que vingui del medi natural, perquè hi ha 29 variants del virus de la PPA al medi natural. Per tant, aquest és un virus que muta, això m'ho han explicat els científics, i per tant podria ser que hagués mutat i que ara estiguéssim veient doncs, una variant diferent. Per tant, veurem, ens va molt bé tenir més informació, no només per saber l'origen, sinó també per poder lluitar efectivament contra la malaltia, i els ciutadans, si us plau, dintre de la gravetat de la situació, que estiguin tranquils, que fem tot, estem mobilitzant tots els recursos necessaris, que anirem tenint informació i sobretot no posar en qüestió les nostres institucions, els nostres centres de recerca, perquè al final ser referents en investigació, doncs escolta, també vol dir que quan hi ha alguna sospita que actuem també ràpid per esvair qualsevol tipus de dubte. I també, la seqüenciació de tots els virus amb què s'està investigant des del CRESA, aquesta també s'està fent i durant aquesta setmana la tindrem. Per tant, serà relativament fàcil casar si coincideix amb el virus que salvatge que s'ha trobat amb els senglars.
Una qüestió que vostè deia abans també és la qüestió dels caçadors. Em deia que agraïa la feina dels caçadors, però aquesta feina que estan fent està sent coordinada amb vostès?
Home, per descomptat. Nosaltres tenim ja aprovats uns plans de control poblacional, que ja tenim a cada territori, que el que diu és on hi ha més, on hem de prioritzar, on hi ha sobrepoblació de senglars, on no n'hi ha tant. I ja havíem activat la setmana passada, d'urgència, reunions a totes les vegueries per tal de coordinar els alcaldes, els caçadors, els científics, els agents rurals i fer ja actuacions d'urgències. Vam donar també la setmana passada vam aprovar un milió d'euros per ajuda a la retirada de senglars, donant fins a uns 30 euros per senglar per la seva retirada i també donant diners perquè els punts logístics, que és els punts allà on s'han de portar els senglars, doncs puguin funcionar. També dir, també, si algú ens està sentint, alguns punts logístics que llavors portaven la carn fora de Catalunya estan tenint alguns problemes perquè ara hi ha algunes restriccions en aquest sentit o algú que té dubtes, sobretot que es posin en contacte amb el director dels serveis territorials de cada vegueria, perquè estem donant solucions en aquests moments territorialitzades i específiques a cada lloc, però, si us plau, seguim en aquesta línia, seguim fent intensificant les batudes i també la captura de senglars. I també demanar també la implicació, que la tenim, de tots els alcaldes del territori, perquè tothom també ajudem en aquesta planificació i aconseguir aquests objectius. Però, primer, s'ha d'actuar de manera més contundent i de manera regular durant tot l'any per la reducció de la densitat de senglars, que ens provoca accidents, que ens provoca danys als cultius i ens provoca transmissió de malalties, com s'està demostrant.
Conseller Ordeig, un dia més, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
El conseller de Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, amb qui doncs, hem fet una mica d'última hora de la situació i enllaçar el que dèiem abans, Maria Àngels, no? Que la millor de les notícies és que això continua,
exacte,
com deies tu, confinat.
Confinat, sí. No? Confinat, sí, sí. Sí. Jo hi ha una cosa que m'agradaria comentar, perquè penso que també és important. Quan va començar tot el tema de el nou brot que hi va haver-hi, que va baixar, però tot això que us comentava, va haver un moment en què, des del CRESA, des del CRESA, van començar a pensar, i juntament amb altres centres, bueno, altres centres no, perquè de fet amb el que, els que més saben d'aquest tema són ells, i els que treballen amb això són ells, doncs van començar a pensar que seria interessant que si moria un porc senglar, doncs es prengués mostra i es mirés, no fos cas que hi hagués algun problema. Mm. Bueno, porten 18 anys treballant amb aquest tema i no havia sortit cap positiu. I aleshores, però clar, tingueu present que si no s'haguessin buscat, tampoc s'hagués trobat. O sigui, d'alguna manera és una feina que jo penso que és important reconèixer, no? És una part positiva que s'ha de reconèixer, que el fet de treballar amb aquest tema de sentinel·les, per dir-ho així, i donar-te en compte doncs, que aquest podria ser que sí, no? I aleshores l'analitzen i els hi dona com a favorablement que és positiu el fet de que sigui positiu la detecció del virus de la PPA, i aquí és com comença tot. Doncs, si no hi hagués aquests experts que estan treballant amb aquest tema, potser se'ns hagués passat per alt i potser la facilitat de dispersió hagués sigut molt gran.
Encara
no?
Més gran.
Clar, però perquè el problema és, si mor un animal d'aquests i aquest animal, doncs pel que sigui, passa un altre animal i no sé què, bueno, totes aquestes qüestions. Sabem que només va als porcs, com dèiem abans, el tipus de suís que sigui. M'és igual, vull dir, però sí que és veritat que, com dèiem, les potetes, el no sé què, poden arribar a transmetre-ho d'una manera més fàcil. Llavors, bueno, jo penso que aquest tema també potser no s'ha dit massa i penso que també és important que se sàpiga, no? O sigui, que el fet de fer un estudi sentinela, per dir-ho així, t'ajuda moltes vegades. Per tant, permeteu-me que digui una de les meves frases preferides. S'ha de fer molta prevenció i s'ha de ser molt prudent amb que abans, bueno, allò que diem sempre, no? Més prevenir que curar, però és que realment en aquest cas i amb totes les malalties de qualsevol ordre que pensem, doncs hem de tenir molt present que si fem una prevenció segur que tindrem una molt més bona resposta, no?
Clar, i aquesta és la raó per la qual l'humà i la seva capacitat de fer ciència doncs, ha transformat
el món.
I a més, algú podria pensar, home, ha vingut a transformar el món i per tant ha vingut amb aquestes granges intensives i aleshores venen les malalties. Estem veient que la cabanya del porc senglar, ella sola, té una capacitat de generar contaminació dins dels animals o dintre, podria ser també en humans, el que fos, no? És a dir, que aquesta sensació de que nosaltres, si nosaltres no hi fóssim, el món seria fantàstic, no és certa, perquè ja hi havia virus, ja morien les cabanyes de diversos tipus de... s'extingien espècies. Què ha fet l'humà? L'humà, amb la seva capacitat de transformar el seu entorn, ha aconseguit moltes coses que fan possible la vida pel propi humà, que cada vegada té més esperança de vida, i mínimament intentar equilibrar-se amb el seu entorn natural, que ara es deia l'Àngels, perquè efectivament tot el que li passa al seu entorn també afecta la seva vida. Ni que fos per un sentit utilitarista,
sí.
Hem de sobreviure. Però clar, això el que vol dir, abans ho deia el conseller, és intentar evitar aquesta crítica constant a quines són les activitats econòmiques que fem, perquè primer les hauria de fer un altre, perquè la humanitat ha de menjar, perquè segurament el que hem de fer és aplicar la ciència i intentar evitar els efectes secundaris o letals que puguin tenir algunes de les activitats humanes, i és el que en general es fa, perquè la prevenció serveix per això. Exacte. I tot l'avanç de la tecnologia per evitar que aquestes conseqüències tinguin els efectes que no volem. No?
Mm-hmm. Pau.
Sí, a veure, sobre el conseller. Escoltem un conseller en els darrers dies que està molt obsessionat amb aquestes mesures de curt termini, de les que parlava abans, però que quan el sentim parlar, i no només aquesta setmana, sinó des de fa mesos, sobre el model del sector primari, doncs no sentim parlar de sobirania alimentària ni de sostenibilitat ecològica. És un conseller bomber, però no sembla que sigui un conseller molt preocupat estratègicament per tenir un sector primari sa, saludable i sostenible, no? Llavors, en relació a la possibilitat d'implementar coses que efectivament estan orientades per la ciència i no estan orientades per la ideologia, tenim altres sistemes en molts llocs del món que són molt més sostenibles que el que tenim aquí, d'acord? Tenim el debat a França, per exemple, sobre la seguretat social alimentària, no? Sobre com a través del consum podem transformar la producció a través també de compres públiques. No només a França, en realitat són molt interessants els estudis que s'han fet sobre el model de Corea del Sud, per exemple, on també hi ha compra pública, i des de la compra pública en hospitals, escoles, s'afavoreix una producció i una distribució molt més resilient, molt més local, etc. Tenim el cas de Dinamarca, que també és un cas europeu, no? On d'alguna manera pràcticament hi ha hagut... Bueno, són, de fet, els líders en producció ecològica, i això no ha passat espontàniament, sinó que respon a una estratègia estatal que va decidir convertir gairebé tota la restauració pública, per exemple, també escoles, hospitals i tal, en proveïdors exclusius d'aliments ecològics. Què vull dir? Que es naturalitza el tipus de producció que tenim, intensiva, insisteixo, orientada al 80% a l'exportació, per tant, no es pot dir que té a veure amb les necessitats del nostre territori, sinó amb una economia altament globalitzada i amb les necessitats internacionals, de molt, en molts sentits del capital a valoritzar-se, es naturalitza això i es diu que tot el que vagi contra això és una... són polítiques que van contra el progrés, d'alguna manera, no? I que no podem evitar-ho i que no podem plantejar alternatives. Pues, acabo de posar alguns exemples de països que tenen alternatives en aquest sentit i que no es pot dir que hagin sigut alternatives que no s'hagin orientat precisament a través de la ciència. No, no som els éssers humans només en termes genèrics i abstractes els que hem propiciat aquest desenvolupament. És un sistema de producció i distribució i consum que moltes vegades va orientat al benefici i no al benestar de les poblacions. I això és el que somet en aquest discurs en el que bàsicament qualsevol que plantegi canvis, insisteixo, en el model de producció se'l presenta com una persona antiprogrés. Doncs no, hi ha gent que està progressant, hi ha comunitats polítiques que estan progressant cap a un altre model. No és natural tenir el 50% dels aqüífers de Catalunya contaminats. No és natural, ni és progrés, ni és científic. No és natural que estiguem generant aquests problemes de concentració animal amb l'ús massiu, encara que en disminució, d'antibiòtics que estava comentant abans. No és natural. Mm. És a dir, tendim a naturalitzar coses que tenen a veure amb un sistema de producció i consum que no és natural i que està generant vulnerabilitats a la nostra capacitat de reproduir-nos com a societat. I, per tant, hem d'eixamplar la lupa. I el que fan els consellers, torno a dir, amb aquest tipus de plantejaments, és mirant al curt termini, a la setmana vista, que tinguem això contingut, qui ens garanteix que d'aquí un mes o dos mesos aquest virus no s'hagi escampat no a través d'aquest focus de Collserola, sinó a través de les fronteres amb França, per exemple, o d'altres països de la Unió Europea. Qui ens ho garanteix? Tindrem el mateix problema en la mesura que tinguem aquesta dependència d'un sector que representa un 2, un 3% del PIB, però que té unes externalitats, per dir-ho en llenguatge de l'adversari, econòmiques absolutament brutals per Catalunya. Yeah. I no pot ser que cada vegada que algú plantegi, no només jo, insisteixo, bona part de la pagesia més conscient i organitzada del país, alguns sectors d'Unió de Pagesos, com els que vau parlar la setmana passada, però també instituts de recerca econòmica, que estan plantejant que hi han d'haver canvis, que castillin aquests canvis d'antiprogrés i de gent que en realitat està preocupada, doncs no ho sé, per coses ecològiques i que no tenen cap sentit i no tenen cap importància. Crec que és un debat de fons i està bé tenir-lo amb persones que no només d'alguna manera s'hagin plantejat aquests temes en termes, podríem dir, bacteriològics, sinó també econòmics i socials i el seu impacte, no?
David.
Bé, el Pau, com sempre, intenta fer passar el seu model econòmic aprofitant les crisis, no? Jo crec que estem en el moment del control de la crisi, és el que ens ha de preocupar. Jo no dic que aquest debat no s'hagi de fer, crec que és un debat que va... amb un qüestionament del que és la indústria quan precisament aquesta crisi ens demostra que les coses estan bastant ben perimetrades i que els mecanismes estan funcionant. Hi ha dues coses d'aquesta crisi que a mi em sorprenen, que és, un, tot el moviment animalista està callat. Recordo, és anecdòtic, però si recordeu, en l'any 2014 que va haver-hi una infecció d'èbola que va contaminar un parell de cooperants que estaven a Àfrica, que van venir aquí, que van contaminar el primer cas d'èbola amb una sanitària a Madrid, i va haver-hi tot el tema aquell del gos, de l'Excalibur, va provocar manifestacions i va provocar un daltabaix tremendo. No? En aquest cas, els animalistes veig que estan calladets. I una altra cosa que aprofitaria per preguntar, és a dir, ara portem 4 dies, si no vaig errat, sense cap positiu nou. Mm. Quan és esperable, si seguim en aquest plantejament, que es pugui dir que la crisi està controlada i superada? Això, més o menys, a quin horitzó tindria?
Mira, en principi es parla de, per tranquil·litat, serien com uns 20 dies, penso jo que seria una... Bueno, buscant valors diferents, perquè això cadascú diu la seva, però serien com uns 20 dies que no trobéssim més positius, perquè recordeu que mentre hi hagi un positiu el problema el continuem tenint. I evidentment, en quant a el que comentaves, jo penso que realment hi ha molts temes. Bueno, lo de l'Excalibur va ser un tema molt particular en el que també vaig tenir que intervindre, com o no, perquè sempre em passa... A mi em passa de tot, sempre.
Et va tocar parlar de l'Excalibur?
No, jo vaig... Bueno, em va tocar parlar de l'Excalibur i, evidentment, vaig dir el que pensava, com sempre dic, i em va semblar... Bueno, perquè realment va ser un tema...
Però què era el que pensaves ja posats?
Sí, posats a fer que, bueno, que no es va fer bé. Ja. Senzillament no es va fer bé. I, a més, vull dir, conec molt a la gent que ho va portar-ho directament, perquè jo sóc veterinària per la Complutense, perquè quan vaig estudiar veterinària ja era farmacèutica i estava a la facultat de veterinària i no podia estudiar en el mateix lloc que estava fent de professora. Altra cosa és el doctorat. Però, bueno,
què era fer-ho bé des del teu punt
no,
de vista?
No, el meu punt de vista jo penso que es havia d'haver controlat què passava, no aquella caça que es va establir i que realment doncs, es va acabar matant, bueno, matant, sacrificant, com diem, no?, per quedar més bé, en benefici de que no passés res més. Però, bueno, el problema jo crec que no estava en l'animal perquè no tenia cap sintomatologia, en principi, que fes pensar que fos així i van haver-hi realment problemes en els veterinaris que hi van intervindre, no? Vull dir que... Com, no, és que a mi sempre... No sé què faig, però sempre a tot arreu tinc que acabar estant jo. Però, bueno, vull dir, ara porto uns dies que entre la dermatosi,
dir,
la grip aviar, ara
sí,
aquest...
Portem una temporada,
una temporada bona. Sí. L'altre dia em deia el conseller, em deia, menys mal que ens formeu bé els veterinaris, perquè almenys puc confiar en ells, no? Perquè sé com va la cosa. No deixeu de fer-ho. Bueno, sí. Molt bé, estupendo.
Bueno, de tant en tant us posen entrebancs, eh?
Bueno,
els polítics, eh? Bueno, perquè en aquest cas podries parlar una temporada.
Sí, també. Jo, una cosa que penso... No he sentit un concepte que jo crec que aquí també és molt important, que se'n diu economia circular, no? Perquè l'economia circular és una economia, bueno, que vosaltres sabeu millor que jo perquè m'hi he trobat també pel mig d'aquests temes, com sempre, Vaig estar en un tribunal de tesi, i bueno, de tot i més. Bueno, pues llavors, clar, vull dir que realment a nivell de granges, l'economia circular juga un paper fonamental. I tot el que representa, doncs, abans no sé qui de vosaltres parlava de tot el que generen els ports, bueno, tot el tema de purins, el que diguem, tots aquests temes, clar, tota la possibilitat d'utilitzar aquests temes per produir biogàs, vull dir, tenim parts positives, parts negatives, que el que hem de ser capaços és de valorar-les en el seu conjunt, no? I realment sí que és veritat que, com abans es deia també, tot el que són les granges ecològiques i tal, però això no... A veure, com tot, vull dir, en diferents parts del país, ara parlo no només de Catalunya, sinó d'Espanya en general, i aquí a Catalunya també ha passat, doncs hi ha hagut gent jove que s'han anat a viure als pobles per poder començar a fer una agricultura i una ramaderia que fos més pròpia, i s'estan premiant en alguns casos. Per exemple, doncs, Astúries s'està fent una feina molt bona amb tots aquests animals i tal, no? Llavors, tot això és com tot, s'ha de saber fer, no? Perquè el problema no és entrar en una fase, sinó veure realment quina continuïtat hi té. Ara, el que no podem caure és amb l'error de pensar que si és més ecològic serà microbiològicament, si em permeteu la meva expressió, més sa, sinó que aquí poden haver-hi problemes de tota mena.
Igual.
Perquè això, vull dir, pot passar exactament igual. I bueno, el que abans es deia dels aqüífers, clar que sí. I què no està passant amb els pantans? I què no està passant amb l'Ebre? O sigui, tenim una mà de problemes relacionats amb tot el que implica el canvi a la natura i el que hem provocat o no provocat per l'home, realment important, no?
En 3 minuts arribarem a 9:45. Maria Àngels Calvo, moltíssimes gràcies
per
acompanyar-nos avui. Més que avui va al doble perquè és dia de festa. O sigui que
gràcies,
moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sí, va al doble?
Sí. Sí. Va al doble, que no que es facturi el doble.
Ho apuntem.
Encara m'arrumbuscarà la ruïna. Mil gràcies un cop més.
Moltíssimes gràcies.
Continuem de seguida. A l'hora.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Has tingut un problema amb la factura de la llum o amb un producte nou que no funciona bé? A l'Agència Catalana del Consum t'oferim assessorament sobre els teus drets, t'ajudem a resoldre possibles conflictes i supervisem el mercat per garantir-ne un bon funcionament. Per més informació pots consultar el web consum.gencat.cat o les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per cant.
sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora? Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat d'un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Jo, quin tio més maco.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Per tots els moments que no han anat com t'esperaves, o simplement perquè sí, aquest any et mereixes un Nadal de 5 estrelles. I a Manlleu Origen ho tenim tot perquè així sigui. Els nostres millors productes i propostes d'autor t'esperen perquè tu només t'hagis de preocupar de gaudir del seu sabor amb les persones que més estimes. Troba el Nadal que et mereixes a les botigues a Manlleu Origen.
Vols viure un Nadal rodó? Vine a Sabadell, la ciutat del Nadal. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament ple de personatges màgics. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, arbres, carrers decorats i un pessebre gegant de 360 graus. I tot gratis. Viu el Nadal a Sabadell, Ajuntament de Sabadell.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Ui, oli verge extra d'EOP, les Garrigues, Mr. Police, aquest oli és very famous. Aromes d'herba i tomaquet, fantàstic.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millor que tenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
La teva situació és que tu et diagnostiquen una neo de mama al febrer del 2022.
Quan li vam dir que teníem càncer, em va preguntar, mama, et moriràs?
Jo moriré quan tingui
102 anys.
102 anys.
La qüestió és que me quiten lo bailao.
Nits sense ficció. Mama. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
It's showtime, folks.
Aquest dilluns 8 de desembre, l'actriu, cantant i ballarina Marta Rivera a La vida és un musical.
Marta Rivera, gironina de Socarrel, s'ha passat més de 30 anys fent gires de teatre musical per tot l'estat. Cabaret, West Side Story, Chicago, Grease, Company, Gypsy, Spamalot, Jekyll and Hyde, entre d'altres. Ha treballat amb Antonio Banderas i Rafael i ara és la pitjor cantant del món a Glorious, al Teatre Poliorama de Barcelona.
Aquest dilluns a partir de les 8 del vespre, l'actriu, cantant i ballarina Marta Rivera a La vida és un musical, amb Marta Romagosa i Ignasi Abad. La tarda de Catalunya Ràdio.
Fa dies que hi reflexiono. A banda del vostre programa, a les 4 és la millor hora del dia per alguna cosa? Per mi les 4 és una hora...
Un desastre.
No, a banda de que comences el programa i per tant és la millor hora del dia, no trobava gaire coses més interessants.
Marta, bona tarda.
Bona tarda.
La millor hora del dia, o millor que sigui.
Sí, sí.
Home.
Ep, alto.
No, enlloc, enlloc.
Has tingut una tarda excel·lent?
Prou bona.
Però prou bona no és excel·lent, tampoc, eh?
Però sí, és excel·lent.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. Sí, El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Tres quarts de deu, al matí de Catalunya Ràdio, amb el David Nadí, el Pau Llonch i la Montserrat Nebrera. A banda de la pesta porcina, un altre dels temes claus, i sobretot de les últimes hores en la crònica política especialment, és aquest cas de Francisco Salazar, perquè el PSOE comença a reaccionar amb la crisi iniciada per les denúncies per la conducta masclista contra aquest home, que era un dels assessors de Pedro Sánchez. Maiol Roger, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Sí, Salazar va marxar. Francisco Salazar va marxar fa uns mesos del partit, però fa una setmana que el diario.es va explicar com s'havien silenciat les denúncies internes contra aquest exassessor de Pedro Sánchez per actituds com aquesta que denunciava una víctima al canal anònim del partit.
El seu llenguatge era hipersexualitzat, fins i tot per donar-nos el bon dia. Sortia del lavabo, que tenia el seu despatx, a mig vestir, i no es pujava la cremallera fins que no estava ben a prop de la teva cara, perquè tu estaves asseguda i ell estava de peu dret.
Era només un dels exemples. Salazar va marxar fa mesos, quan va sortir a la llum el cas, però arran d'aquestes notícies del diario.es, una setmana després, el partit ha cessat a Antonio Hernández, que és director de Coordinació Política de Presidència, per haver encobert la conducta de Salazar. A Hernández també l'han fet fora de l'executiva del PSOE a Andalusia. Pedro Sánchez, recordem que no ha parlat en públic del cas, però el dissabte, en les converses amb periodistes pel Dia de la Constitució, va admetre que havien comès errors en la gestió d'aquest cas.
Gràcies, Maiol. Saludem aquesta hora el periodista del diari El País, el Javier Casqueiro. Javier, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Frederic.
Fins on creus que pot arribar aquesta crisi? O ja s'ha acabat aquí amb aquesta destitució?
A ver, no sabemos a dónde puede llegar, pero lo que sí sabemos es que se ha gestionado de manera pésima que ha provocado una conmoción en federaciones del partido y en las mujeres del partido, en el electorado, de manera brutal. Hay que recordar que a Pedro Sánchez le votó casi 63% en las últimas elecciones mujeres, que esto no es un nicho electoral cualquiera. Hay que recordar, como bien contaba Imayol, que han ido siempre a remolque, es decir, no han actuado de manera, como ellos dicen, rápida y contundente, sino que cuando el diario.es publicó esto antes del verano, cuando ahora lo he vuelto a remarcar con el caso de la mano derecha de Salazar, de Francisco, de Antonio Hernández, siempre han ido luego a posteriori a intentar tapar la situación. Y yo creo que además no estamos hablando de un asesor cualquiera o de un dirigente cualquiera. Viene a abundar que efectivamente Sánchez tenía un problema y ha tenido un problema en personas de su entorno más inmediato y de mayor confianza, gravísimo, y que es muy extraño que no se haya dado cuenta de nada hasta ahora, hasta que ha salido en los medios de comunicación.
És que a més has dit un punt que jo crec que és molt, molt important, que és que fins i tot l'altre dia els companys del diario.es que havien tret aquesta notícia ens ho deien. A diferència d'altres casos, a diferència del cas Begoña Gómez, a diferència del seu germà, aquest sí que pot penalitzar Pedro Sánchez en unes hipotètiques eleccions.
Desde el punto de vista electoral y político, sí. Sí, sí, os recuerdo que estamos hablando de ese presidente que presumió desde el minuto uno de que tenía el gobierno más feminista del mundo mundial, ¿no? Y es verdad que había en número, en cantidad, en puestos de máxima importancia, vicepresidenta primera, Carmen Calvo, luego ahora como de Jesús Montero, el número de ministras, en fin, todos nos hacía indicar, y él mismo presumía constantemente de ello, de que estaba rodeado de mujeres que no eran un florero, que tenían poder, que les asesoraban, etcétera, etcétera. Pero también estuvo rodeado desde el minuto uno de aquellas primarias famosas del 2015-2016 de este tipo de personas que estamos viendo, a las que colocaba en su entorno de máxima confianza, tanto político en el gobierno como en el propio partido, ¿no? Y sí, yo sí creo, y esto no sé si os habrá pasado a vosotros, pero a mí me ha pasado, y ya sé que esto no es una medición exacta de matemática, pero en mi entorno de mujeres progresistas, que seguramente le han votado en el pasado, que me han dicho, oiga, yo a este señor no le puedo volver a votar. Es que no ha actuado como tendría que haber actuado, es que fíjate de quién se ha rodeado, fíjate qué confianza les ha otorgado. Yo creo que le hace un enorme daño. Y también le hace mucho daño que hayamos sido conscientes, gracias a estas exclusivas del diario.es, de que en realidad no estaban dispuestos a investigar nada y estaban más bien preocupados por taparlo.
Clar, és que estem parlant, com deies tu també, Javier, de Francisco Salazar i també d'Antonio Hernández, de persones, vaja, molt pròximes al propi Pedro Sánchez, no?
Mira, alguna vez, y esto sí que es primera persona, yo sí, cuando he tenido que hacer alguna pieza de interpretación política, de análisis, si he consultado en Moncloa, a mí me han centrado a Francisco Salazar, como una de las personas que podía hacer el análisis que el presidente del gobierno estaba más o menos sopesando. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Y ahora, pues efectivamente, pues esto hemos averiguado que a Francisco Salazar le respaldaba como número dos este director de gabinete de análisis en la Moncloa. Y sí te digo que yo no sé en este caso concreto qué es lo que ha fallado. Me da la percepción de que han fallado muchas cosas. Lo que sí tengo claro, porque tengo una edad y porque seguramente pertenezco a una generación muy próxima a esos hombres, que yo a mi alrededor no tengo a personas que hablen de esta manera. Yo no me siento representado con ese tipo de hombres, ¿no? Y me parece que me ha dado la conclusión y no el análisis de decir, oiga, ¿de dónde han salido estas personas? De verdad, a estas alturas del siglo XXI, año 2025, en el entorno más directo, en el gabinete más importante del presidente del gobierno, es decir, de donde deberían de estar los mejores, resulta que estaba este tipo de gente. Yo, la verdad es que todavía estoy en shock.
Bueno, y que algunas de estas cosas pasaban literalmente dentro de la Moncloa, más o menos.
Bueno, claro que estaban en la Moncloa. Y además abundan sobre personas como Ábalos y como Cerdán, que estaban en la propia cúpula también del partido, ¿no? Yo creo que si hay, seguramente, ¿no? Ahora mismo estamos pasando el peor momento del Partido Socialista en la legislatura, pero además, personalmente, yo creo, y no es una creencia, es una constatación y una observación, de que al propio presidente esto le está haciendo un daño, no solo político, que por supuesto, y también electoral, vamos a ver qué pasa ahora en Extremadura, sino personal, ¿no? Oiga, ¿qué he hecho yo? ¿Cómo es posible que todo esto, aquellas primarias donde iba con ellos en el famoso y mítico Peugeot, esta gente, oiga, a poco que pongas las orejas abiertas te tienes que percatar de que viven en otro mundo, de que son personas de verdad de otra España, de otra España mucho más casposa.
Javier Casquero, un día más, muchísimas gracias. Una abrazada bien fuerte.
Una abrazada.
Que vaya muy bien. Vaja, Déu-n'hi-do, un dels comentaris que... Vaja, és a dir, cada cop que hem parlat del tema Salazar aquí a l'Àgora, sempre hi ha hagut algú altre que ha fet el comentari de dir Déu-n'hi-do el cercle més íntim de Pedro Sánchez, el cercle més pròxim de Pedro Sánchez, Montse.
Home, Freddy, és que, no sé, un no té la sensació veient a Pedro Sánchez de que formés part o tingués a veure amb un ambient d'aquesta mena. O sigui, jo, sincerament, pots pensar el que vulguis del punt de vista polític, però tu el veus i dius... Pues no em sembla que sigui d'aquest tipus de cotrerio, però tot el que l'envolta és que no... Bueno, tot el que l'envolta de manera més immediata, les persones de la seva confiança, aquelles que, efectivament, tu anaves en el Peugeot i tu no senties cap conversa entre aquestes persones que et permetis dir, però aquests de què van? O en quin segle, no sé, mitjaval viuen? És que no... Són coses que... És veritat, Javier diu, jo no tinc persones en el meu entorn que siguin així. Jo tampoc. I tu pots tenir gent que sigui més educada, menys, que tingui més gràcia o menys, quan fa, que potser és menys ben parlada, però jo no tinc en el meu entorn ningú, cap home, que sigui d'aquest nivell i que a sobre tinguin aquest tipus de responsabilitats. Segur que hi existeixen, i això ara vindria alguna molt recalcitrament feminista i diria sí, perquè això és transversal, està tot arreu. Bueno, doncs jo estic aquí a Catalunya Ràdio i això, així en general, no ho veig. És possible que hi hagi algú que tingui un comportament que sigui inadequat? Segur, ja n'hem sabut. Però d'aquest nivell, amb aquesta descripció que fan les persones, les dones que estaven al seu entorn, que és que quasi bé diries que més que un masclista és un malalt, però malalt d'aquests que veus pel carrer que dius que el tanquin, doncs jo això, sincerament, el president és o culpable per culpa ineligendo, o per culpa invigilando, o perquè participava i no ho sabem encara i té una vida oculta que no sabem quina és. Jo no sé què més dir, però tard, per suposat que van, i un efecte importantíssim en una part de l'electorat, segur que el tindrà. Ara, és curiós que tingui més afectació aquestes coses que el que té a veure la corrupció. Ens ha d'explicar quina és la nostra prioritat i el nostre ordre de valors, que això l'altra la gent pensi que és també una teoria de la conspiració.
David.
Cal pensar que el Salazar, quan esclata tot el cas Cerdán, tenia tots els números, i vaja, la majoria d'analistes consideraven que seria el nou secretari d'organització del PSOE, i que si no arriba doncs a posar-se en evidència, o de fet jo crec que aquest cas esclata perquè hi ha una sèrie de gent que considera que no és viable que aquest home assumeixi la secretaria d'organització del PSOE, i per tant no és un tema molt significatiu. Sí, jo crec que aquí crida molt l'atenció com és que el Pedro Sánchez estava envoltat de tota aquesta garrulàndia al voltant seu, no? Segurament té una explicació en la gènesi de la seva pròpia accés a la Secretaria General amb tot el conflicte que va haver-hi. En el Pedro Sánchez se li va girar l'aristocràcia del Partit Socialista, que no estava en les seves files, sinó que estava en contra, i suposo que a partir d'aquí doncs va fer equips alternatius amb el que passa a vegades en els partits, doncs que tens allò un fons de personal una mica recremat, no? El que passa que sorprèn que hagi durat durant tant de temps al voltant seu fins provocar-li aquests problemes. I de fet el retrat i la mala gestió del cas Salazar té a veure amb això. El Salazar és un amic seu i un home de confiança seu. I sorprèn que no sapigués que era un personatge, perquè a més aquests tipus de personatges que són torrentes, que són aquests tipus que surten amb la barqueta oberta del lavabo i fan aquest tipus de comentaris, és que se'ls detecta, no s'amaguen,
no dissimulen gaire,
són tal com raja, no? Per tant fàcilment detectables i fàcilment doncs eliminables, no?
Una altra cosa també és, tu ho deies, Montse, és a dir, aquest mecanisme de denúncies internes, diguem-ne, que aquí, és a dir, no, el mecanisme ha funcionat, el que passa és que no se li ha fet cas, pel que sembla, no?
Clar, és que el problema d'aquest tipus de mecanismes, protocols, n'hi ha per tot arreu. Això és com els protocols de protecció civil. Tothom té
però, perdó, les denúncies s'han retirat, no? Jo crec.
algunes diuen que les han convençut de que les retiressin. És que, clar, després la pressió des del punt de vista psicològic sobre la persona que dius, però com és possible que tu facis una cosa d'aquestes que donarà munició a l'adversari, que faràs que els altres, els que estan a davant nostre, carreguin contra nosaltres? Hi ha un punt de lleialtat que es barreja amb la vergonya i és que ho puc entendre, perquè és que explicar aquestes coses, les persones que ho han denunciat, moltes d'elles deien que ni tan sols d'algunes de les actituds o de la persona concreta, afortunadament, en aquest cas, que hi hagi un canal anònim perquè puguis descriure un comportament que després les altres veien. Però jo crec que les van convèncer algunes d'elles de que les han convençudes perquè els han dit que la lleialtat al partit està per sobre d'aquestes circumstàncies personals, saps? Mm.
David.
No, en aquest cas jo crec que se li desmunta molt el seu equip més original, no? Vull dir, és l'última peça del seu equip original. Molt mal gestionat.
Ara, tu creus que el pot penalitzar, això? És a dir, el que dèiem abans.
Deia el Casqueiro, de que això li té més afectació
això.
Que tota la polèmica dels casos de corrupció, ja que tenia el 63% del vot femení. Bé, jo això ho poso en dubte. Els mecanismes del vot femení són inescrutables i ja ho veurem.
Com el del femení, com el del masculí, no? Tan inescrutables, o més, el nostre.
Au?
Que si el nostre és més inescrutable que el vostre, de mecanisme vot. De vot.
No. Perdoneu, això ha estat així un d'allò. És a dir, el Pedro Sánchez és un candidat atractiu i això té molt a veure com va tenir a veure en el passat amb el Suárez, i ho ha tingut amb altres candidats, té molt a veure amb el vot, i sento si això algú pot interpretar com que hi ha un heteropatriarcat molt arrelat, però és evident que té a veure, no?
Vols dir que el voten per guapo?
Però això és conegut, eh?
Sí, eh?
És dir, home,
jo pregunto,
això és conegut i ha estat estudiat.
Ah, sí?
Sí, i tant.
En el cas de Pedro Sánchez o en general?
Aquí s'havia de posar... En general. Yeah. O sigui, el cas...